El proper 29 de setembre, d'avui en 8, 6 mesos després de que s'hagi publicat el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, entrarà en vigor la nova Llei de Benestar Animal. Aquest nou marc normatiu, impulsat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, es convertirà en la primera norma estatal que regula la relació amb els gossos, els gats i altres animals de companyia i que implicarà noves obligacions i deures per tots aquells que tinguin alguna mascota, algun animal de companyia a càrrec seu. Una de les principals novetats d'aquesta llei i segurament la que més afectarà a molta gent o la que, si més no, està generarà més dubtes o consultes és aquella que exigirà el contracte d'una assegurança de responsabilitat civil a tots els propietaris de gossos, independentment de la raça, de la mida o edat, perquè ja ho saben que hi havia determinades races que ja la exigien, aquesta assegurança. Doncs bé, a partir del dia 29 caldrà aquesta assegurança de responsabilitat civil i compte, perquè en cas de no tenir-la, el titular de l'animal podria ser multat amb sancions que anirien dels 500 als 10.000 euros. Per tant, una nova assegurança de responsabilitat civil que ha de ser com una pòlissa que qualsevol propietari d'un gos haurà de pagar per fer front als danys que la seva mascota, que el seu gos pogués ocasionar a algun tercer, doncs, perquè de vegades ja ho saben que succeeixen aquestes qüestions i que aquests perjudicis de vegades poden ser materials, per exemple trencar un objecte, no? Però de vegades també poden ser doncs, lesions corporals a una persona, com per exemple una mossegada, encara que no sigui greu. L'assegurança més hauria de cobrir la responsabilitat civil del propietari del gos com la del posseïdor ocasional. És a dir, doncs, si el treu a passejar el fill, la filla, el company, l'amic o qui sigui. De tot plegat, d'aquesta nova llei que afecta totes aquelles persones que tenen gos, que a més sentim, pensem que cada vegada en som més, avui en volem parlar. I ho parlem primer de tot amb un doctor veterinari, el doctor Dante Martín de la Clínica Veterinària Sitges. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? D'entrada preguntar-li si la gent, els propietaris dels gossos, arriben fent la consulta d'això de l'assegurança i si d'alguna manera es nota, es percep que hi ha neguit davant d'aquest canvi de normativa.
Bueno, en realitat sí. Ja fa unes quantes setmanes que la gent ve, pregunta, estan preocupats, tenen aquesta inquietud perquè bueno, s'ha sentit a les notícies que s'havia de fer aquesta assegurança i que, bueno, que entrava en vigor aquesta llei, que en realitat afecta a molts més canvis, però clar, això és el que més crida l'atenció i el que ens estan preguntant, sí.
No sé si des de les clíniques veterinàries, clar, al final això és una assegurança, és una pòlissa, no? Però no sé si des de les clíniques veterinàries també assessoreu, d'alguna manera acompanyeu o podeu acompanyar els propietaris de gossos que no, que fins ara la majoria no estaven acostumats o no pensaven pas que haguessin d'adquirir una assegurança i si d'altra banda, tenint en compte que vosaltres sou els que tracteu dia a dia amb gossos i amb tots els casos, amb totes les situacions, si sentiu que és una normativa que fa un pas endavant i que serà positiu, això?
Bueno, clar, nosaltres assessorem en la part que ens pertoca, el que passa és que és el que tu dius, quan és una assegurança és una qüestió que s'ha de tramitar doncs, amb companyies asseguradores. En realitat, gairebé totes les companyies d'assegurances estan creant aquest tipus de seguro, o sigui que en qualsevol companyia es poden fer aquesta assegurança per al gos, que és una assegurança de responsabilitat civil per si fa mal al gos, però no tan sols si mossega o si provoca algun accident perquè s'escapa i hi ha un accident de trànsit o fa caure una persona pel carrer perquè se li pica entre les cames. I tot això, bueno, és el que cobreix aquesta assegurança i, en realitat, qualsevol companyia d'assegurances ho fa. I en molts casos, inclús es pot incloure amb l'assegurança de la llar, si tens una assegurança de la llar, per una mica més de diners, que no és molt car. I pel que em dius de la llei, sí, jo crec que sí, que és una llei que, en realitat, sí que ajudarà que afavorir el benestar dels animals, perquè regula moltes coses, a part d'això de l'assegurança aquesta. Llavors, bueno, s'ha de veure com s'aplica, però sí que serà un pas endavant.
Clar, perquè li volia preguntar, clar, hi ha molta gent que probablement ara digui, oh, ara em faran contractar una assegurança i, per tant, òbviament, invertir uns diners, no? Uns diners, més diners d'alguna manera amb el meu animal de companyia, amb el meu gos, quan el meu gos és molt bo, la meva gossa és molt bona i mai fa res, no? I mai passa res. I jo no sé si de vegades també els propietaris de gossos oblidem que de vegades passen accidents, no? I que de vegades passen aquestes coses, i això no vol dir, entenc, que el gos o la gossa sigui un gos agressiu ni res, no, simplement de vegades aquestes situacions passen, i no sé si més del que ens pensem o no, o passen menys del que ens pensem.
Bueno, sí que passen, són coses que passen. El que passa és que jo tinc la sensació de que, bueno, més, el que tenim més al cap és quan un gos pues, ataca pues, a una persona, mossega, o es baralla amb un altre gos i també provoca danys també físics a l'altre animal. I jo crec que tot això que et comentava, de, pues, això, un gos que s'escapa i provoca un accident, o un gos que fa caure una persona pel carrer, bueno, es deixava passar. I ara, bueno, amb aquesta assegurança, en realitat, pues, bueno, hi ha una protecció, perquè si hi ha una denúncia pel mig i el teu gos provoca alguna mena d'accidents d'aquest tipus, pues, estaràs protegit. Si no, de l'altra manera, si al final hi havia un judici i una condemna a pagar una indemnització, pues, clar, això ho havies de pagar de la teva butxaca. Jo entenc que pues, les persones que tenen un gos i que ara han de tenir aquesta assegurança, que és algú que costa a vegades entendre, però hi ha moltes situacions en què potser ajuda.
Clar, anava això, eh? Fins a quin punt aquestes situacions són més o menys quotidianes, és a dir, que de vegades, és a dir, que haguem de sentir també els propietaris de gossos que realment aquestes coses passen més del que ens pensem, encara que igual a nosaltres no ens hagi passat mai, no? Però que,
clar,
doncs pot passar, no? Que de sobte el teu gos surti disparat i topi amb una persona gran i la tiri a terra i aquesta persona de sobte es faci mal, no?
Clar, no. Passa, sí, a veure, no passa cada dia, però bueno, tots ens hem trobat situacions, inclús ja no tan sols aquí a la clínica, però sentint parlar al carrer amb companys, amb persones que han tingut aquest tipus de problemes. I sí que passen, no passen cada dia, però són situacions de la vida quotidiana, com en qualsevol altre accident que pots tenir al carrer, clar.
Doctor Dante Martín, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per alguna manera guiar-nos, ni que sigui breument, amb això de l'assegurança. Ara tindrem oportunitat de parlar amb una advocada especialista en dret animal, que ja d'alguna manera ens posarà una mica més els punts o ens donarà una mica més de llum sobre la llei en concret, però volíem tenir el coneixement o d'alguna manera l'opinió d'un veterinari, no?, que al final sou els que esteu dia a dia amb els gossos. I darrera pregunta.
Digue'm.
Fa la sensació quan un passeja pel carrer que hi ha més gossos ara que mai. I no sé si això es nota en una clínica veterinària, és a dir, la gent s'ha animat a tenir més gossos? És a dir, aquesta sensació és una percepció potser meva o d'alguna gent equivocada o no? És que és veritat que hi ha més gossos?
Jo crec que sí que hi ha més gossos i probablement arrel de la pandèmia del 2020... es va notar. Nosaltres, dintre de les professions que podíem treballar, vam tenir feina i inclús en alguns moments ens feia la sensació que teníem més feina. Jo crec que arrel de la pandèmia i tot el que va comportar, i bueno, la gent es va animar a tenir més mascotes i jo crec que sí. Igual és una tendència que en aquest moment igual està més estancada com habitualment, però arrel de la pandèmia sí que es va notar i clar, això fa que si adoptes un gos, pues, un gos que viurà 14, 15 anys, doncs pues, bueno, tots aquests gossos que, diguéssim, han incrementat el cens caní del poble, pues, són més gossos que estan al carrer i durant tots aquests temps pues, els veurem més pel carrer. Una cosa que regula la llei també serà, bueno, ja parlaràs amb l'advocada, suposo,
sí,
però tot això de la criança, que, bueno, que està molt
sí,
bé, que no es podrà fer una criança de qualsevol manera, en realitat està prohibit, hi ha d'haver registres de criadors, bueno, en realitat regula moltes coses, que són molt importants, jo crec, per el benestar dels animals.
Cert, és a dir, ara, per adquirir un gos, d'entrada no podrem anar a una botiga perquè no podran estar exposats a una botiga com fins ara més o menys estàvem acostumats, no anirà així. Per tant, tenim dues opcions, o l'adoptem, com saben que hi ha centres d'acollida que es pot anar allà i adoptes un gos, a més t'assessoren en funció de la família que sigueu, de les vostres necessitats, et diuen quin gos pot encaixar millor en la vostra família o no, ja ho saben, que aquí hi ha el CAT, el Penedès Garraf, que funciona molt bé, i si opten per anar a un criador, hauran d'anar a un criador certificat i qualificat, és a dir, la veïna no pot aparellar el seu gos amb la gossa de l'altra veïna i tenir una cadellada i donar aquells gossos o vendre'ls, això està prohibit. A partir d'ara estarà prohibit, oi?
Això estarà prohibit amb la nova llei, sí. També és veritat que la llei, bueno, necessita un reglament i de moment, fins que no estigui el reglament desenvolupat, pues no entrarà en vigor al 100%, però bueno, sí, la llei proveix totes aquestes coses.
Doncs bé, anirem mica en mica anant desgranant aquesta nova llei, que en qualsevol cas entenc que els veterinaris, com és el seu cas, veieu amb bons ulls, eh?
Sí, en general sí, sí. Tot és millorable, però sí, jo crec que és un pas endavant.
Dante Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. Vinga, seguim parlant d'aquesta llei, d'aquesta normativa que, segons diu la llei, a partir del 29 de setembre tots els propietaris de gossos hauran d'adquirir, de tenir una assegurança de responsabilitat civil, d'alguna manera per curar-los en salut, vetllar per possibles situacions. I en seguim parlant i ho fem ara amb una advocada especialista en dret animal, ella es diu Laia García Aliaga, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho he dit bé, oi? A partir del 29 de setembre aquesta llei entra en vigor i, per tant, a partir del 29 de setembre tots els propietaris de gossos hem de tenir ja aquesta assegurança, diguem, activada?
No. El 29 de setembre entra en vigor la legislació i, per tant, entra en vigor l'obligació de tenir l'assegurança.
D'acord.
El que passa que, com bé deia el veterinari, el company que parlava fa un moment, fa falta un reglament i aquest reglament s'han donat fins a 18 mesos per fer-lo.
D'acord.
Per tant, fins que no tinguem el reglament que ens especifiqui amb quines quanties hem de protegir els possibles danys que fan els nostres gossos, no es podrà fer aplicable realment l'obligació.
D'acord. Per tant, diguem que a partir del 29 entra en vigor la llei, però hi haurà uns mesos de marge o un temps de marge fins que tothom estigui obligat, tots els que siguin propietaris de gossos, a tenir aquesta assegurança, no? És a dir, podem anar mirant. Ara és aquell període en què hem d'anar a començar ja fent-nos la idea de que l'haurem de contractar, l'assegurança, eh?
Hem de tenir en compte que els gossos que es consideren malament, però legalment així, potencialment perillosos, aquests ja han de tenir l'assegurança. I que segons de quina comunitat autònoma sigui, potser una altra llei t'obliga a tenir l'assegurança, que la gent està molt preocupada per aquesta i no s'està mirant les que ja fa anys que existeixen. I hi ha comunitats, com per exemple Madrid, que tots els gossos han de tenir assegurança des de fa anys.
Clar, ara anem a preguntar, no és el cas de Catalunya, oi?
No és el cas de Catalunya.
D'acord, per tant, aquí en el cas de Catalunya, en concret en el cas de Sitges, aquells propietaris de gossos que no tinguin assegurança, perquè fins ara, doncs, perquè no tenen un gos d'una raça considerada, mal considerada, sempre ho diuen, de risc o perillosa, i no tenien assegurança, ara hauran de començar ja a plantejar-se, a pensar-se que l'hauran de tenir, eh?
Sí, de fet, poden tenir en compte que hi ha asseguradores, hi ha companyies que estan traient productes per gent que és molt prudent i que prefereix fer-la a partir del 29 de setembre. Llavors han fet un producte una mica genèric, sense saber si complirà amb el reglament o no, però la gent ja pot començar pagant aquest producte i així durant aquest any i mig, està cobert fins que surti el reglament. No és obligatori, però hi ha gent que prefereix fer-ho.
De quin tipus d'assegurança estem parlant? Perquè la llei parla d'una assegurança de responsabilitat civil. Què significa això?
Exacte, la responsabilitat civil el que farà és cobrir dins del que estigui estipulat a la pòlissa i potser a vegades amb una fiança, el que farà és cobrir el que el gos pugui fer tant al patrimoni com a persones humanes com a altres animals.
I això...
O sigui, és igual si ell mossega, si ell, per culpa d'ell, que ha creuat sense que jo el portés lligat, causa un accident, qualsevol accident que sigui així, haurem de parlar amb la pòlissa per veure si és culpa nostra i ho hem de pagar nosaltres o si ha sigut un accident realment o una cosa que es podia preveure i ho paga la pòlissa.
Clar, i això entenc que ara és quan s'ha de matisar, no? És a dir, amb tot aquest reglament, quan es desenvolupi aquest reglament, és el que s'haurà de matisar quin tipus, és a dir, hi haurà tipus d'assegurances en funció dels gossos o com ha d'anar això?
Sobretot aniran en funció de quantia, perquè no protegiran igual el mal que pugui fer un gos de 70 quilos que el mal que pugui fer un gos de 5 o 6.
D'acord. D'acord. Per tant, la mida, al final, la mida del gos, si més no el tamany, sí que podria modificar d'alguna manera el tipus d'assegurança que haguem d'acabar contractant.
Exacte, fins que no tinguem el reglament no sabrem segur quins criteris han seguit, però el que s'està parlant a nivell intern és una miqueta, doncs això, la mida de la boca, també la força de la mossegada segons la raça, tot això es podria tenir en compte.
Advocada, clar, ara tot això d'alguna manera ha generat un, com dubtes, neguits, no?, entre els propietaris de gossos, que ara ho comentava també el veterinari, no?, fa la sensació que cada vegada en som més, i clar, òbviament una de les coses que neguiteja és el preu, no?, la despesa, el que representarà això.
Sí.
Que compte, també s'ha de dir, que quan un decideix portar un gos a la família, ja hauria d'interpretar d'entrada que això representa una inversió de diners, d'econòmica, de revisions als veterinaris i tal. No sé, advocada, si això, amb això també ens trobem que moltes vegades no ho tenim prou clar, no? Sembla que tenir un gos a casa no hagi de representar gaires diners i el representa,
Sí, la gent, de fet, encara hi ha persones, afortunadament no la majoria, però encara hi ha persones que ni tan sols entenen que s'han de gastar diners en un pinso de qualitat, una alimentació en general de qualitat. I compren alimentacions a supermercat, que això pues, amb el veterinari ho podeu comentar, a la llarga t'acaba fent, no només patir l'animal, sinó que t'acaba fent gastar més diners perquè té problemes veterinaris molt més cars que si li donessis una bona alimentació. Si no arribem amb aquest bàsic, ja què demanem, no? Que la gent pensi en les assegurances i això.
Queda clar, però en qualsevol cas, el que sí que queda claríssim és que a partir d'ara hi haurà una inversió extra, una inversió afegida, que serà la d'aquesta assegurança. Més o menys, sabem, com ara deia l'advocada, que s'ha de desenvolupar aquest reglament i s'ha de veure, però sabem més o menys, o podem fer-nos una idea de quants diners estem parlant?
Doncs mira, una de les opcions que s'està mirant és que dins de les pròpies assegurances de la llar puguin entrar els gossos que no siguin considerats perillosos. Llavors aquí podria haver-hi un increment de 40-50 euros anuals aproximadament. Però clar, si tens un gos que no entra dins de l'assegurança de la teva llar o tens assegurança de la teva llar amb una companyia que no afegeix els gossos, podríem estar parlant de pagar una altra assegurança a part de 100-150, segons el gos, fins i tot a 200 euros anuals.
Per tant, perquè la gent es vagi fent una idea, entre els 40-50 i els 200 euros anuals aproximadament és el que ens hauríem de gastar en aquesta assegurança de responsabilitat civil, que jo no sé si com a advocada especialista en dret animal i d'alguna manera també coincidint amb el veterinari, li sembla que és una bona opció perquè hi ha més accidents dels que ens pensem.
A veure, és molt bona opció perquè al meu despatx arriben accidents, com diem, no? Accidents arriben cada setmana. I tenir una assegurança solucionaria moltes coses. A mi el que em fa por és que hi hagi aquesta diferenciació, que com a advocada també puc entendre, però clar, com a persona activista animalista em costa, no? Que és entre gossos més grans o potser mal llamados, no? Més perillosos, i gossos petits, perquè això pot fer que la gent digui, ostres, que m'estalvio 50 euros l'any, 70 euros l'any, doncs ja no adoptem gossos grans.
D'acord.
I això és el que a mi em fa por.
És a dir, que això d'alguna manera pot repercutir probablement també doncs, en els centres d'acollida, no? Que al final doncs, hi hagi una tipologia de gossos, no? Una raça de gossos que no vulguin ser adoptats, etcètera, etcètera, no?
Clar, això ja succeeix amb la llei dels potencialment perillosos i ara a sobre afegim altres requisits que podria ser que amb ells els deixessin en pitjor lloc. Crec que la gent hem de ser responsable i conscient i dir no, a mi m'agraden els gossos grans, faré el que calgui per tenir-lo, però no el condemnaré a viure en una gàbia tota la vida. Però això ja serà tasca nostra, no de la llei.
Tenint en compte que tractem aquestes situacions amb aquests casos, aquests accidents, no? Que passen, com bé deia ara, que passen més sovint probablement dels que els propis propietaris de gossos ens podem imaginar, sí. Encara que no ens hagi passat mai, però que de vegades passen aquestes coses. No sé si hi ha un accident tipus que dius, és que aquest és recurrent sí. I sempre ens pensem que això no ens passarà mai a nosaltres i de sobte un dia ens passa, no?
El més recurrent és la mossegada entre gossos i a més en moltes ocasions passa en llocs tipus pipicans o en places i parcs on els animals solen anar o més deixats d'anar o amb una corretja més llarga. Això és superhabitual, però molt, això sí que és setmanal. I la segona seria del gos al d'ésser humà.
És a dir, mossegada seria l'accident més freqüent,
Sí, perquè tothom pensa que com que el seu gos no mossega, no? Sí. El seu gos és bo, clar, la meva gossa també és molt bona, però si ve un altre gos i li clava una queixalada que li fa sang, que li fa un forat a la mà o on sigui, la meva gossa també, doncs home, està viva, no? I amb aquest dolor potser s'hi retorna. I aquí hi hauria el problema, que la meva és potencialment perillosa i l'altra que anava pel carrer pot ser un caniche. Llavors el problema al final el tinc jo més que l'altre.
Clar, i no sé, quan passen aquests accidents, sí, també moltes vegades tenim tendència com a qualificar de sobte l'animal com un animal dolent o agressiu, no? I potser moltes vegades entenc que en aquest cas són accidents, no? O males interpretacions entre animals, no? Doncs que l'ha anat a jugar i li ha mossegat més del compte, no?
Totalment, i quan la mossegada és a un ésser humà, m'atreviria a dir, sense haver fet una estadística, però després de 13 anys tenint casos així, que perfectament un 75-80% dels casos és culpa de l'ésser humà, que d'etologia canina no en sap, i o era un nen petit, que clar, doncs amb un nen petit li pots demanar fins a cert punt, i s'ha tirat sobre d'un animal, li ha fet mal, o l'ha avassallat amb un animal que estava recent adoptat, o una persona adulta que també va tocant tots els gossos que es troba sense saber com apropar-se a un gos desconegut.
Clar, i aquí això ho lligo amb una altra part d'aquesta llei que parla d'aquest curs de formació per tenir gossos, que s'haurà d'acreditar un curs de formació per la tinença de gossos i que tindrà una validesa indefinida, això sí. No sé si entenc que l'advocada això també ho veu bé, és a dir, que d'alguna manera ens haguem de treure el carnet per tenir gos, és a dir, no el podrà tenir tothom, sinó que hauràs de passar una prova amb una formació mínima, oi?
A mi em sembla perfecte. De fet, jo faria un curs bastant més ampli del que s'està preparant una cosa molt bàsica que també es pot fer online. Jo faria un curs de bastantes més hores, però penso que és un mínim. El que sí que també, òbviament, tot en genera una preocupació, no?, per l'experiència, i aquí la preocupació és que la gent seguirà tenint animals, el que diem d'estrangis, no?, per no haver de passar aquest curs, no haver de pagar l'assegurança, i quan hi hagi un problema i vulguem reclamar no tindrem ni a on ni a qui, perquè aquesta persona doncs probablement no tindrà cap paper que justifiqui la tinença d'aquest animal.
Clar, aquest és el gran mal amb el que s'hi troba habitualment, és a dir, que la gent no té l'animal assegurat i que de sobte passa un accident i doncs hi ha un ensurt, encara que no sigui res greu, i de sobte, com que no hi ha assegurança, doncs entra com un litigi i algú ha de pagar, no?
Sí, la quantitat de clientela o de contraris que tenim amb assegurança és ridícula. Fins i tot amb els gossos mal llamados, no?, potencialment perillosos. O sigui, és ridícula. Gairebé ningú té el gos assegurat. I si a sobre no és considerat PPP, encara menys. Tot i que no sigui obligatori, però sí recomanable. Però la gent això no ho sap. Molta gent no ho sap.
I estem parlant de que en aquests casos, en què la majoria no tenim gossos assegurats, i quan passa un accident d'aquestes característiques i algú ha de pagar, per tant, el propietari d'aquell gos que ha fet algun dany o material o ha ocasionat alguna ferida, alguna mossegada amb alguna persona, quan acaba pagant, aproximadament?
De quantitat o
sí,
de temps?
Sí, de quantitat. O totes dues coses? Totes dues coses?
Segons, a veure, el temps s'allarga bastant, i més si no tens assegurança, perquè hem d'acabar fent, si no fem una negociació que sigui satisfactòria, acabem al jutjat i podem trigar perfectament 8, 9, 10 mesos en tenir una sentència.
Caram.
La sentència tampoc assegura que tu pagaràs. Llavors, si tu no pagues, jo he d'obrir un altre procediment per executar la sentència, que vol dir embargar-te, com coneixeu al carrer, per fer aquest embargament. Per tant, ens podem acostar gairebé a l'any i mig.
Caram.
Perquè tu et vegis realment obligat a pagar. I si no tens béns embargables, no pagaràs, perquè tampoc tindré d'on treure tu.
Clar.
I per tant, tu ho deixaràs passar, que això també és molt habitual en contraris de les meves clients. I en quant a quantitat, depèn del mal que hagis fet, però la veritat és que últimament menys de 2.000 euros és gairebé impossible pagar, perquè per una queixaladeta de re d'un gosset petit amb una persona adulta que gairebé no li ha fet ni mal, ens n'estem anant als 2.000 euros.
Clar, doncs ho dic també perquè la gent es faci una mica la idea de la importància també de tenir una assegurança, més enllà de que a partir d'ara serà obligatori. Recordem, la llei entra a vigor el dia 29, però com ara deia l'advocada, s'ha de fer el reglament i això es pot allargar doncs fins a uns 18 mesos o més, fins i tot, ja veurem, que serà quan aleshores a partir d'aquell moment sí que ja tothom haurà de tenir aquesta assegurança, però... I que la gent es faci una idea, que no tenir assegurança, més enllà de que hi hagi una obligatorietat, en casos d'accidents, que moltes vegades no són provocats, no són volguts, etc, després hi ha unes conseqüències, no?, jurídiques i econòmiques, que poden arribar això fins als 2.000 euros. Per tant, que al final un fa el càlcul, no?, dic, si m'haig de gastar 60 o 100 euros anuals, potser em surt a compte, no?
No, et diria que els 2.000 euros és un mínim, no un màxim.
Doncs
sí, pot arribar fins a 10.000 o 15.000, això ja segons. També no és el mateix
el dany,
que un gos petit a un adult, a que, per exemple, un gos mati un altre gos, perquè aquí ja tenim un extra de danys i perjudicis perquè has matat el meu gos. Vull dir que pot pujar molt més a 2.000, 2.000, et diria que és un mínim.
Advocada, deia ara que també s'estava estudiant ara que moltes companyies d'assegurança estaven mirant de poder incloure aquesta assegurança de responsabilitat civil del gos dins l'assegurança de la llar, oi? Que això
sí.
És una cosa que cada persona haurà de mirar, haurà de parlar amb la seva asseguradora, si ho inclou, no ho inclou, etc. Però per algú que no ho tingui o que tingui ara necessitat o que no tingui aquesta assegurança a la llar o sàpiga que no ho inclourà, on ha d'anar? Amb una companyia d'assegurances? Això és el més fàcil? El millor és assessorar-se per una advocada com vostè?
A veure, jo personalment sí que faig aquest assessorament perquè jo, a part d'advocada, sóc agent d'assegurances.
D'acord.
Però hi ha moltes advocades de dret animal que no es dediquen a les assegurances. Llavors, si no és algú que està especialitzat, el seu és anar o directament a la companyia que t'interessa, o si vols que et facin un estudi de vària, vas al que es diuen com brokers d'assegurances, no? Que són empreses que treballen amb 10 o 12 companyies tu demanes el que vols i ells et posen el millor preu.
D'acord, d'acord. Doncs perquè una mica fem una mica... Anem apuntant tots notes, tots aquells que són propietaris de gossos, que la gran majoria sabem no tenim el gos assegurat o aquesta assegurança de responsabilitat civil, que ens anem a fer una idea. Clar, la qüestió aquí serà com es controlarà qui té assegurança i què no, perquè fins que no passi un accident, no?, i es vegi, entenc que serà difícil controlar-ho això, no? Entenc que també aquí ja es planteja o es pressuposa que haurà de passar un temps, no?, perquè això s'acabi com introduint com una obligació.
Sí.
Exacte.
Sí, de fet, poden controlar perquè els agents i forces de seguretat podrien parar-nos pel carrer, igual que fan quan vas amb el cotxe, demanar-te l'assegurança i que tu haguessis de portar a sobre o el mòbil, no? Haguessis de portar el rebut de l'assegurança o fins i tot còpia de la pòlissa. El que passa és que, en principi, els recursos policials no aniran dirigits a fer aquesta comprovació. Per tant, el que es farà és dir, mira, és obligatori, si tens un problema i no tens assegurança, el que farem és una sanció bastant alta, ja per haver-nos... No per dir, mira, a sobre que no t'hem perseguit perquè ho complissis, t'hem donat un munt de temps, fa 5 anys que va entrar en vigor la llei i encara no ho tens, doncs ja farem, el que farem serà sancionar-te econòmicament bastant potent, no, la sanció. No serà d'aquestes de 300 euros.
Per tant, aquelles persones que tinguin gos, ja que es facin la idea, que caldrà l'assegurança sí o sí, que ho parlin amb la seva asseguradora de llar o se'n vagin a un broker d'aquests d'assegurances o parlin amb una advocada, com és el cas de la Laia Garcia, que a més està a Vilanova, vull dir, aquí és del territori, si algú la necessita, però que ens hem de fer la idea que això ha de formar part d'alguna manera d'aquesta inversió quan un decideix tenir un gos.
Sí, a més et diria ja, també com a professional, no, pel que veig, que el procediment, quan el teu gos és qui ha causat el mal, el procediment és molt dolorós. S'assembla molt, perquè jo també porto dret de família, faig divorci, s'assembla molt al que la gent sent pels fills humans, no, pels nens i nenes. Sí. Llavors, com que és un procediment dolorós, costós econòmicament, has d'estar molt pendent de l'advocada, judicis, la gent passa una temporada de molta ansietat. Si tens assegurança, normalment s'arregla amb l'assegurança, fins i tot entre assegurances s'arreglen entre elles. Per tant, tota aquesta feinada te la treus a sobre. Potser em vens a veure un cop, m'expliques el que ha passat, jo parlo amb l'assegurança i tu ja et mantens al marge. Llavors això penso que també és bastant important per salut mental de cadascú, donar-li importància a aquesta assegurança.
Clar, li preguntava abans amb el doctor veterinari si també percebia que cada vegada hi havia més gossos, no? Com que la gent ens havíem animat una mica a tenir gos. No sé si també l'advocada especialista en dret animal també ho percep, això?
Home, sí, la veritat és que des de la pandèmia s'ha disparat el número d'animals. També s'ha disparat el número d'abandonaments, perquè molta gent va agafar l'animal per passar la pandèmia i després li molestava, però sí que hi ha molts més animals, sí.
Clar, tots aquests animals que queden abandonats i que queden al CAT, tots aquests animals no tindran assegurança. Això com se gestionarà?
No tindran el què, perdona?
Entenc que no tindran assegurança tots aquests animals abandonats, no? És a dir,
clar, no, clar que no. Clar,
aleshores,
que
no. Tot això, com, no sé com això es preveu gestionar, si la gent que estigui, o si els animals que estiguin dins un centre d'acollida d'alguna manera estaran exempts de tenir aquesta assegurança fins que no tinguin una família d'acollida? No sé si això
no,
la llei ho preveu.
Els centres, el que hauran de veure és quin tipus d'assegurança fan, però els centres probablement puguin tenir una assegurança com a centre i no hagin de tenir-ne una per animal, perquè clar, si l'animal entra al centre i marxa al cap d'un mes, és que les pròpies entitats asseguradores no donarien abast per fer aquests tràmits. Llavors el que s'està estudiant és poder fer una assegurança com a centre i cada cop que entri un animal li fas una fitxa i la inclou a l'assegurança.
Li comentava també abans amb el doctor veterinari que aquests accidents, aquestes coses passen més del que fins i tot ens pensem, no? I ell ens parlava, tu abans parlava també l'advocada d'aquestes mossegades entre gos, però no sé si més enllà d'aquestes mossegades o aquests accidents entre gos, també són freqüents i més del que ens pensem accidents doncs el tipus que el gos surt corrent i tira amb una persona, no? I la persona de sobte es fa mal, no? O es fa un esguinç o qualsevol cosa, no? És a dir, si aquest tipus d'accidents que van més enllà d'una mossegada i que, no sé si fins ara, una mica els passaven per alt, no? Doncs algú et cridava, no? I et deia, el teu gos, no sé què, no sé què, i clar, també d'alguna manera canviarà això una mica la dinàmica a l'hora de la ciutadania, a l'hora d'actuar davant d'aquestes situacions, no? Que potser fins ara no sé si passàvem
una mica...
Exacte,
sí.
Ho deixàvem passar i ja sabent això direm, doncs no, ara no ho deixem passar, no? Igual que quan tens un cop amb el cotxe, no? Que sigui gran o sigui petitíssim, t'atures i fas un parte, no?
No són els accidents més habituals, afortunadament, perquè també potser són dels més complicats de resoldre, no? L'haver-hi vehicles de pel mig, també el dany pot ser més greu, però sí que n'hi ha, òbviament. Jo n'he portat diversos en aquests anys, fins i tot d'animals que salten una valla, per exemple, o entren, com que van sense corretja, entren per una porta o un jardí i trenquen algun material dins d'una casa, un moble, el que sigui, no? No són els habituals, però també n'hi ha. I clar, la gent ara, qui sàpiga, hi ha gent que no ho sabrà, no, sobretot gent molt gran, potser, però la gent que realment sàpiga que tens aquesta obligació en un altre moment, t'hagués fet un mal gest amb la mà, no? I ara no, ara tira, para, treu-me l'assegurança, si no truco a la policia, i veurem a veure on arriba tot això.
Clar, és a dir, que d'alguna manera aquesta llei també ha de canviar una mica les dinàmiques, no?, de la pròpia sí. societat, de la pròpia ciutadania davant dels animals, no?, i de l'actitud dels animals i de l'actitud dels propietaris, oi?
Sí, totalment. Penso que hem d'entendre que el que tenim a les mans, no?, quan vivim amb un altre animal, concretament un gos, per desgràcia sí que pot ser un perill a tercers. I aquest perill, doncs, esclar, jo penso que se li hauria de donar més valor etològic del que se li està donant, perquè la gent al final només pensa aquest gos ha fet tal cosa, ja, però no pensem el per què ni de qui era culpa, però al marge d'això, que és una opinió meva, no?, que compartirà molta gent i d'altra no, penso que realment hem de saber que la llei està obligada a protegir aquests tercers del mal que puguin patir perquè jo he decidit tenir gos.
Per tant, ara deia l'advocada, valor etològic, eh? Per tant, aquí valor de comportament de l'animal, eh? I que aquí n'hem parlat
Exacte.
Tantes vegades amb la nostra secció del peluts, amb la Valentina Mariotti, que hem parlat en nombroses ocasions de la necessitat, doncs, d'alguna manera, de parar atenció, sobretot quan adquirim o adoptem un gos a casa, d'educar-lo, eh? Aquesta necessitat d'educar l'animal, que al final... necessita també ser educat. I no sé si hi ha confiança també l'advocada en que això també canviï una mica la relació que tenim també els humans amb els gossos i alhora si també això fa una mica perillar que augmenti aquesta humanització dels gossos que també veiem de vegades, oi?
Home, jo penso que ja en els últims anys això ha millorat. La gent comença a saber què és una tòloga, que abans ni ho sabia la gent.
Cert.
Però també et dic que, bueno, al final va segons cadascú i la consideració moral que té cap al seu gos i la responsabilitat que té. Hi ha persones que fa moltíssims anys que sabem el que és una tòloga i que la contractem quan adoptem un animal, i hi ha gent que passaran 20 anys més i seguirà, bueno, sabrà el que és, que abans no ho sabia, però seguirà pensant que no he de gastar tant en un gos. Llavors penso que al final cada persona ha de ser responsable en si mateixa de dir quins recursos tinc al meu abast, quina informació, no sé, perquè no he nascut sabent-ne, però he d'aconseguir esbrinar, perquè tinc un gos i el vull tenir en bones condicions. I si jo no l'educo bé, el que faig és fomentar aquests problemes que després tindré al carrer. Un gos equilibrat dona molts més ensurts que un gos no equilibrat, i al final això és culpa teva, que és el propietari legal i és el responsable de l'animal.
Sí, sí, exacte, que al final la responsabilitat ha de recaure en el propietari, en la persona humana, diguem, no en el cànid. Advocada, ja per acabar... malgrat que la llei entre en vigor el dia 29 i que diguem que no sigui obligatori ja tenir aquesta assegurança perquè s'ha de desenvolupar aquest reglament, entenc que com a advocada recomanes que ja que els propietaris de gossos ja adquireixin aquesta assegurança de responsabilitat civil i que la posin en marxa, que no cal que s'esperin a última hora, m'explico?
Sí, no, totalment, és que de fet jo és un consell que fa molts anys que dono precisament per això, perquè entenc com a advocada i pels casos que veig, que la responsabilitat civil, encara que no hi hagi una llei que m'obligui a protegir-la, jo sóc la responsable d'assumir aquesta responsabilitat civil. I ho sóc no d'ara, ho sóc de fa moltíssims anys. Això ho tenim al Codi Civil de fa moltíssims anys, el català i el castellà, l'espanyol. Per tant, si nosaltres no tenim aquesta assegurança perquè no és obligatòria, però un dia passa alguna cosa, després del meu despatx, com dic sempre, totes són madres mías, no? En canvi, si tenim aquesta
madre
assegurança...
Madre mía, no?
Sí, exacte, o sigui, aquí tothom ve, es posa les mans al cap, mare meva, jo quan vaig agafar el gos ningú em va avisar,
clar.
Doncs ara ja t'estem avisant, ara ja ho saps.
Sí,
i com que ho saps, ara jo penso que hauries de córrer a fer una assegurança que com que pagues per un any, d'aquí un any, para un moment a veure si ha sortit el reglament. Que ha sortit el reglament, que te l'actualitzin. Que no ha sortit, renoves la que tens. I quan hi hagi reglament ja te l'actualitzaran.
Però és la recomanació que en aquest cas ens fa Laia García Liaga, advocada especialista en dret animal, que agafem el peu de la lletra. Saben que d'avui en vuit surt aquesta llei, o entra en vigor aquesta llei, que d'alguna manera penja d'aquesta nova llei de benestar animal, que hi ha moltes altres coses de la llei que ens afectaran, no només els propietaris de gossos, sinó també els de gats, altres animals, saben que hi ha animals que passen a no ser considerats animals de companyia, per tant no es podran tenir, el que dèiem abans, no podrem d'alguna manera allò d'ajuntar gossos amb el de la veïna perquè m'agrada i tenir cadallets a casa, tot això ja estarà prohibit. Entenc que l'advocada veu un pas endavant amb aquesta llei, oi? Que regulin totes aquestes situacions hauria de millorar, diguem, la convivència entre persones i gossos i animals en general.
A veure, és un avenç, i també és un avenç la part de les colònies de gats comunitaris,
sí.
O sigui, tot això ho trobo fantàstic. El que passa és que penso que teníem una oportunitat, com passa sempre amb la legislació, teníem una oportunitat meravellosa, brillant, per donar un pas molt gran cap als animals, perquè els esborranys anaven molt diferents del que finalment hem acabat aprovant, no? I clar, queda una mica curt.
Ens hem quedat curts, perquè... eh? Ens hem quedat curts.
Sí, què li falta?
Què pensa l'advocada que hagués faltat? Què s'ha quedat a la carpeta?
Home, falten moltes coses, però penso que els santuaris d'animals són una de les coses a les que se'ls havia d'haver dedicat una categoria sencera a la llei i no s'ha fet. Els gossos, òbviament, que només entren els que tenim a casa, però no entren els de caça, ni entren molts altres gossos que tenen normativa pròpia, però especialment els que es fan servir per caçar, no?
Sí.
Llavors, si jo sóc caçadora i jo puc justificar que aquest gos el tinc per caçar, la protecció que té és molt menor, i al final és un gos igual. Jo no entenc que si aquesta llei ha sortit d'una necessitat científica de protegir el benestar dels animals, un altre animal de la mateixa espècie que té la mateixa necessitat científica i biològica no estigui protegit per aquesta llei. Són coses que a mi m'explota el cap, sincerament.
Bé, no, i està bé, em sembla interessant. Guardarem el contacte de l'advocada perquè ens ha semblat interessant la conversa i segur que amb el desplegament d'aquesta llei aniran sortint dubtes i mirarem sempre de fer-li un truc i que doncs, d'alguna manera ens posi llum a aquestes qüestions legals que acostumen a ser feixugues, no?, pel ciutadà de peu, però en qualsevol cas quedin-se amb això. Si tenen un gos, cal una assegurança de responsabilitat civil. Parlin amb la seva asseguradora de la llar, a veure si la inclou. Si no la inclou, busquin alguna que la puguin fer. Facin-se una assegurança quan estigui desenvolupat el reglament, a veure si encaixa, si no, que l'actualitzin i molts menys ensurts, molts menys mal de caps, encara que el seu gos o la seva gossa sigui boníssim, que sabem que tots són bons, eh?
Oi, sí, encara que sigui molt equilibrat, però un fa de protegir.
Clar, que ara li deia, dic, perquè li deuen arribar tots els clients dient és que no ho entenc, no? El meu gos, la meva gosseta,
no ho havia fet mai. No ho havia fet mai. Que de vegades, moltes vegades, és veritat i algunes vegades després amb el temps surt que no era veritat, que realment era un gos que ja tenia algun problema conductual, però clar... Estimem els gossos com a fills i els veiem tots magnífics.
Els ulls del propietari i de la propietària, no? Doncs són clar, meravellosos. Laia García-Aliaga, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.